Hola, Islàndia, sóc l'Oriol Petit, tinc 33 anys, sóc de Vilassar de Mar, tot i que fa uns quants anys que visc a Barcelona. Porto més de 7 anys a RAC1, comptant des del primer dia de becari, i ara estic treballant al web, a RAC1.cat.
Qui és qui a RAC1?
Amb qui vius, Oriol?
Visc sol des de fa molts pocs dies, pràcticament. Sempre compartint pis els últims 10 anys, una cosa així, però m'acabo de comprar un pis al barri d'Horta, on ja fa gairebé 4 anys que estic vivint, i ara amb un pis de propietat des de fa res, ni un mes, o sigui que visc sol.
Si un dia no sabem on ets, on et trobarem?
Segurament en algun entorn natural a prop d'on visqui. I això em fa pensar en dos llocs en concret. De tots els meus anys a Vilassar, al poble, aquest racó era el passeig marítim. Era baixar a la platja, que ho tenia 5 minuts de casa, i bé, córrer, passejar el gos o simplement badar pel costat del mar. Vivint a Horta, això ho tinc una mica més complicat, i llavors el recurs que he trobat és pujar a Collserola. I res, en 10 minuts, un quart d'hora, ets a la muntanya, i des d'allà igual, ja sigui pujar a fer un entrepà amb un mirador o anar a fer una petita excursió. M'agrada d'alguna manera fugir de la civilització urbana que a vegades pesa massa.
Digues una cosa que faci l'Oriol que els oients no es creurien.
No és ben bé que faci, sinó que sigui, i és el meu segon cognom, perquè és que ningú s'ho creu quan dic que em dic Oriol Petit Petit. Ja Oriol Petit ja pot semblar curiós, els oients d'Islàndia segurament ho recorden del dia que em veu portar amb l'Oriol Mitjà i l'Oriol Gros, però clar, és que Oriol Petit, petit, no? I llavors ja la reacció... Sí, home, va. Estem parlant que més d'una vegada he hagut de treure el DNI per demostrar mig en broma. O sigui, comença com una broma, però que realment molta gent no s'ho creu. Resumint, els meus avis eren cosins i jo porto els dos cognoms de la meva mare perquè sóc fill de mare soltera.
Quina és la part del teu cos que t'agrada especialment?
Doncs, sincerament, no hi ha cap part del meu cos que m'agradi especialment. Pensant-hi, et diria que m'agrada del meu cos que he tingut força bona salut. I això és important i em quedo amb això, però a nivell de trets físics no tinc cap part preferida.
Quina història teva, personal, expliques sempre als sopars?
Bueno, aquesta sí que surt sovint, i a més surt sovint precisament en sopars i dinars, i és que jo abans de periodista era cuiner. Això també sobta a força gent. Jo vaig acabar batxillerat convençut que volia intentar-ho, perquè la cuina m'agradava molt i em segueix agradant molt. Era com una vocació des de molt petit. Llavors vaig estudiar el grau superior de restauració, vaig estar treballant 3 anys de cuiner, fins que me'n vaig cansar per molts motius, vaig dir prou, vaig perdre la il·lusió per la professió amb només 21, 22 anys. Llavors vaig veure clar en un moment donat que no anava bé i que havia de canviar. El periodisme era la segona opció claríssimament. Vaig tenir clar que el que volia era entrar a la universitat i tornar a començar d'alguna manera. I clar, doncs és una història que dona bastant de sí i que a més sol sortir al voltant d'una taula normalment.
Una nit sense dormir?
Va ser una odissea que vaig tenir viatjant per l'Índia, jo sol, de mochilero. Estava en una zona del Caixmir, que és, bueno, estava anant al Caixmir i em vaig trobar a la frontera tallada. És una zona conflictiva, molt militaritzada, i vaig tenir mala sort. I no només em vaig trobar la carretera tallada, cosa que ens va obligar a passar la nit al cotxe enmig de la carretera, sinó que a més estava amb diarrea, perquè el dia abans havia menjat un menjar que no es va acabar de posar bé. Amb la qual cosa, aquell viatge de cotxe, que si no recordo malament, en aquell moment vaig comptabilitzant 27 hores de jeep amb 12 persones, en aquell seient del darrere de tot, assegut encara no sé com, amb la motxilla entre les cames, i amb una diarrea important, no vaig poder dormir, i en tinc un record bastant intens encara.
Quin és el millor dia de la teva vida?
no tinc fills, no m'he casat, aquestes coses com més típiques. Mira, et diria el primer cop que em vaig embolicar amb la meva primera parella. Perquè per mi va significar molt en aquell moment, era una cosa que havia, no sé, desitjat des de feia temps i que, a més, després va tenir una continuïtat i va ser una relació doncs molt profitosa durant força temps i de la qual vaig aprendre molt. I aquella primera vegada la recordo molt intensament i amb una sensació de felicitat molt intensa.
I el pitjor?
El pitjor... També la resposta tòpica, una mica, seria probablement la mort del meu avi, que va ser un moment molt dur per mi. A més, em va tocar trobar-me'l amb un ictus a casa i va ser un moment molt dur. El que passa és que, com a record, és veritat que al final el tinc bastant com una nebulosa. Jo tenia només 17 anys i al final fa molts anys i suposo que és un cert mecanisme també de defensa, segons diuen, que esborres algunes coses potser massa, massa difícils de pair, no?
Què t'agradaria fer abans de morir?
M'agradaria tenir fills abans de morir. Sempre ho he tingut molt clar, que m'agradaria tenir fills. Ara estic en una època un punt pessimista de pensar quin món es trobaran i quina bogeria és això de portar una criatura al món, perquè crec que venen uns conflictes molt profunds socialment i a nivell de planeta, no?, en els propers anys. I fa por, a vegades, pensar en quin món es trobaran els nostres fills. De moment no tinc perspectiva de tenir-ne aviat, per tant, ja veurem.
Explica una història teva de quan eres petit, que tu no recordis però que sempre sortia a tots els dinars familiars.
N'hi ha una de boníssima i que és totalment veritat que sempre acaba sortint amb dinars familiars, i és que jo quan era petit, segurament per aquesta passió per la cuina, m'agradava menjar de tot, tenia molta curiositat per provar coses noves, no li feia lletjos a pràcticament res, no? I estàvem de vacances a Eivissa i amb un restaurant on anàvem sovint, jo vaig voler demanar conejo al ajillo. I el cambrer va avisar la família que aquell plat era molt picant, que potser pel nen no era el més adequat. I la família, convençudíssim, tothom, la mare la primera, no, que sí, que el nen menja de tot, no et preocupis, que aquest nen menja de tot, porta el conejo al ajillo. Evidentment, per un cop, el cambrer tenia la raó, i allò no és que no m'ho pogués menjar jo, és que no s'ho va poder menjar ningú de la família, amb la qual cosa va ser una mica una cura d'humilitat, a veure, sí, m'agrada tot, però posem límits al picant, sobretot.
Quina va ser la teva primera feina cobrant? I tot i que ja n'has dit una, quines altres feines no periodístiques has fet?
Primera feina cobrant segurament serien classes particulars, tot i que molt a la mateixa època pràcticament, perquè amb 17 anys va ser el primer estiu que vaig treballar a la Gijonenca. Vaig treballar dependent a la gelateria del poble. I, clar, en feines no periodístiques, doncs, evidentment, tota l'etapa de feines com a cambrer i cuiner, en diferents restaurants, hotels, extres i esdeveniments d'hostaleria de tot tipus, i no periodístic diria que res més.
Què recordes del primer dia que vas entrar a RAC1?
Mira, recordo molt la sensació de... actua amb normalitat. Clar, jo vaig entrar de becari, encara estudiant, a quart de carrera. Vaig entrar a esports perquè m'apassionaven els esports. Jo era un oient fidelíssim de tots els programes d'esports de la casa. Era com, de sobte, no?, tenir aquell vertigen de dir, ara de sobte coneixeré en persona tota, no sé si dir-te ídols, però tota aquella gent que has estat escoltant i que has convertit en una figura important, no? I de sobte, hòstia, és que estàs colze a colze amb ells. Bueno, a part que aquí a RAC1 qualsevol dia t'entra el president del Barça o de la Generalitat o qui sigui per la porta i és allò de dir, actua amb normalitat, no? Recordo molt aquesta sensació que en certa manera encara dura avui dia, perquè, hòstia, és veritat que aquí qualsevol dia vas al lavabo i et trobes a qualsevol figura nacional i internacional, vull dir que... I no pots dir cap bajanada, saps què vull dir?
Si haguessis de triar un moment que has viscut en aquesta ràdio, quin seria?
Doncs em quedaria realment, potser per recent, perquè també la meva memòria dona pel que dona, amb un moment viscut a fora de la ràdio, però amb molta gent de la ràdio, que va ser la festa d'estiu, d'aquest últim estiu, al celler de Vilafranca, que vam anar, com es deia, al Bandarra, bé. Vam fer una mica el Bandarra allà, va venir moltíssima gent de la ràdio, hi havia moltes ganes de celebració, de festa, d'ambient, de companyonia, després de la pandèmia, clar, després que no havíem pogut fer el sopar de Nadal. I recordo que m'ho vaig passar teta, que vaig fer coses que no havia fet mai, com per exemple pujar amb un mini castell que vam fer amb els castellers de Vilafranca o portar una carretilla dels Diables. Recordo que vaig estar parlant molt d'estona amb l'Albert Om, per exemple, i amb molts altres companys, que tothom tenia moltes ganes de festa i de passar-s'ho bé i de xerrar amb tothom, i em quedo amb aquesta festa també pel que va significar per tota la família de RAC1.
I acabo com acabo sempre. No té per què ser en aquesta festa, però t'has enrotllat amb algú de RAC1?
No, però no m'importaria.